Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
7:15. Bona tarda, amics i amigues. El papa ha tornat a qualificar la guerra a Ucraïna de derrota per a tota la humanitat. Ha estat al final d'una audiència en què ha defensat, a més, el diàleg entre generacions. Tot això el mateix dia en què s'ha fet públic el text de la pregària de consagració de Rússia i Ucraïna a l'Immaculat Cor de Maria, en un acte que es farà aquest divendres a la tarda. Salutacions al David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que les ambulàncies que van sortir ara fa una setmana de la seu de Càritas Barcelona ja són a Ucraïna des del cap de setmana passat. El sacerdot de l'arxidiòcesi ucraïnès Yuri Stasiuk ha agraït a tothom la seva feina i ja gestiona tot el material rebut. A més, el president de la Conferència Episcopal i Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha rebut aquesta tarda a la seu de la mateixa institució a Madrid un grup de representants de l'Associació Infància Robada dins del diàleg periòdic amb víctimes d'abusos sexuals comesos en el si de l'Església. I aquesta tarda entrevistem Reyes Barragán, directora de la Passió de Llinars del Vallès, que es representarà els dies 2, 3, 9 i 10 d'abril. Aquests i altres temes a prop de tu fins a 7:15.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa ha tornat a rebutjar aquest matí la guerra d'Ucraïna. Al final de l'audiència general, Francesc ha recordat les persones refugiades i obligades a viure aquest terrible patiment, alhora que ha recordat que amb les armes no guanya ningú. Demanem al Senyor de la vida que ens alliberi d'aquesta mort de la guerra. Amb la guerra tot es perd, tot. No hi ha victòria en una guerra. Tot és derrota. Que el Senyor enviï el seu esperit perquè ens faci entendre que la guerra és una derrota de la humanitat. En la mateixa línia de defensa del diàleg entre generacions, el pontífex ha assegurat que transmetre la fe és explicar la nostra història viscuda amb Déu. En una audiència dedicada novament a l'etapa de l'ancianitat o la vellesa, a partir de l'exemple de Moisès, Francesc ha destacat que aquesta història és paraula viva també per a nosaltres avui.
En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús.
A partir d'aquesta realitat, el pontífex ha demanat a tots els creients que siguin més alegres a l'hora de transmetre el missatge de Jesucrist.
Esto nos lleva a preguntarnos cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones. ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia?
El Sant Pare ha fet una crida general a fer de la pròpia vida una lloança a Déu ben alegre.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts de 7:15. Les ambulàncies que van sortir ara fa una setmana de la seu de Càritas Barcelona ja són a Ucraïna, concretament des del cap de setmana passat, amb l'objectiu d'auxiliar totes aquelles persones que pateixen les conseqüències de la guerra. El sacerdot de l'arxidiòcesi, Yuri Stasiuk, rector de la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica de Barcelona i d'origen ucraïnès, ja gestiona tot el material rebut. El prevere ha donat les gràcies a tothom.
Bona tarda, moltes gràcies a Càritas de Barcelona i a totes les persones que ens ajuden en aquest temps de prova, en aquest temps de guerra que ara vivim en Ucrània, en el nostre poble. Moltes gràcies per la vostra ajuda i també, sobretot, gràcies per les vostres pregàries i, sobretot, també per el vostre acompanyament en aquest temps.
Tots els donatius rebuts es canalitzen a través de Càritas Barcelona, que també atén els refugiats ucraïnesos que van arribant a l'àrea metropolitana, a través de l'Arquebisbat de Barcelona, també, que ha enviat les dues ambulàncies, a través de Càritas Internacional, que també ha fet arribar a Polònia i Moldàvia uns 70.000 euros per als qui passen la frontera, i mitjançant el mateix sacerdot Yuri Stasiuk, que ara sentíem, un prevere que va decidir tornar al seu país natal per poder atendre les persones que es troben en primera línia. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha rebut aquesta tarda a la seu de la institució a Madrid un grup de representants de l'associació Infància Robada dins del diàleg periòdic amb víctimes d'abusos sexuals comesos a l'interior de l'Església. Segons fonts de l'Episcopat, com és habitual en aquestes trobades amb víctimes, no hi haurà cap compareixença pública per part de l'Església, encara que l'associació ha previst una compareixença davant dels mitjans, de la qual estem ara mateix molt pendents, tot i que no en sabem si ha començat. Aquesta trobada s'uneix a les nombroses que han realitzat els bisbes espanyols amb les víctimes que ho han demanat, en un intent d'acollir i reparar els qui han patit d'aquesta xacra. Com indiquen des de l'associació, a la trobada hi han participat un total de 15 homes i dones que, quan eren menors, van ser víctimes d'abusos per part de membres de l'Església. També hi ha estat present, segons les previsions, un advocat de l'entitat i un capellà que treballa amb víctimes.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
S'acosta ja una nova edició de La Passió de Llinars del Vallès. Les representacions es faran els caps de setmana del 2 i el 3 d'abril i el 9 i el 10, ja diumenge de Rams, totes a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Teatre Auditori de Llinars. Amb el títol Veniu a mi, arriba, doncs, aquesta proposta dins de les passions que hi ha a Catalunya. I la primera de la nova normalitat després de la suspensió al 2020 a causa del confinament i l'especial de l'any passat anomenada Passió de Resistència. Aquesta serà la 20a edició d'una representació que va començar l'any 2000. La fa realitat el grup Tall Tall Teatre, que viu ara, a més, el seu 35è aniversari. La banda sonora és del pianista i compositor David Gómez Comino i... A més, el cartell d'aquesta edició ha estat realitzat per Xavier Morell i ofereix una imatge de Jesús enmig de la platea i vist des de l'escenari. En parlem amb Reyes Barragán, autora i directora de La Passió de Llinars del Vallès i directora del grup Tall Tall Teatre. Senyora Reyes Barragán, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Ens pot recordar, grans trets, què és i com és La Passió de Llinars?
Doncs Veniu a mi, és una passió, com totes les altres, amb una primera part de vida pública, una segona part de passió, mort i resurrecció, que nosaltres expliquem en unes 2 hores i mitja aproximadament. Com totes les passions, es mou entre el teatre i l'espiritualitat, per tant, oberta a tothom. I si he d'explicar característiques, doncs et diré que una de les principals és l'austeritat. Si hi ha públic que ens ve a veure, que ha anat a veure altres passions tradicionals, no pot esperar grans decorats, grans efectes visuals ni multituds dalt de l'escenari, perquè en aquest sentit Veniu a mi és radicalment diferent. Nosaltres no tenim decorat, gairebé no hi ha canvis d'il·luminació, sí que hi ha una banda sonora que ajuda en els moments més delicats, perquè el que nosaltres volem és que el que destaqui, el que arribi a la platea, és el missatge, el que s'està dient, i que les paraules de Jesús toquin el cor del públic.
Sí.
Una de les característiques també que pot ajudar en això és que els personatges parlen com tu i com jo, en un català planer i actual.
Molt bé.
Hi ha gent que ens ha dit que la nostra passió té un aire de primer anunci. Això ens fa molt feliços, perquè un dels objectius era aquest, ser molt didàctica i que arribés molt directe i que el missatge pogués arribar a persones que no estan en contacte amb la religió. La segona característica molt important és que està explicada la passió des d'un punt de vista femení. Les dones, sobretot Maria i Maria Magdalena, són dues de les principals narradores i expliquen què van veure, què van fer, què van sentir durant tot el procés i durant tot el camí que fan amb Jesús. I no només hi ha Maria i Maria Magdalena, sinó altres dones. I per acabar, hem aplicat a la passió una manera de narrar diferent del que és habitual en el gènere. Les escenes s'enllacen, els personatges estan molt lligats els uns als altres des de l'inici, es va del present al passat, hi ha unes veus narradores, el públic se sent part de la història des del minut zero, i això és molt important, i tot això fa que que sigui molt especial i que realment sigui la passió del missatge, que dic jo, la passió de les paraules de Jesús.
Molt bé. I algunes particularitats i novetats de la passió de Llinars aquest any?
Bé, la principal és que tornem a una fesomia prepandèmia. Si l'any passat només vam poder ser 20 actors a l'escenari i no ens podíem tocar ni apropar, que era bastant curiós, aquest any tornem a ser més de 40 i ens abracem i ens toquem. També hem mantingut alguna descoberta que vam fer l'any passat quan a Moviment Escènic, i mantenim una novetat de l'any passat, que és el Pare Nostre en arameu. També es diu en català, però l'any passat el vam dir en arameu, a Jesús el diu en arameu, i ens va semblar molt bonic i la gent va reaccionar molt bé.
Com vostè deia, senyora Reyes Barragán, austeritat, senzillesa i implicació, participació de l'espectador són característiques de la passió de Llinars. Com es porta això a la pràctica i com reacciona l'espectador normalment?
Bé, doncs aquesta austeritat i senzillesa formen part de l'essència de la passió i això és un dels elements que ajuda a la implicació de l'espectador, que la barrera entre platea i escenari es trenqui, perquè l'actor està sol amb el seu sentiment, amb la seva emoció i adreçant-se directament al públic. Uh-huh. Pensa que des del minut zero, d'una manera que ens explicaré, el públic se'l convida a sentir-se part de la funció. Nosaltres demanem al públic que vingui amb esperit obert i que es deixi captivar i sentir-se que està formant part de l'espectacle i que se senti mirat. Realment, Jesús i les dones per molts moments s'adrecen al públic, el miren molt directament als ulls. Tenim la sort de tenir un teatre amb només 300 butaques i les mirades arriben a tot arreu i la gent se sent molt tocada i molt connectada amb l'escenari.
Com es poden treure o reservar entrades per alguna de les quatre representacions de la Passió de Llinars els dies 2, 3, i 9 i 10 d'abril?
Doncs les entrades es poden treure pel web del teatre o una hora abans de la funció. El web del teatre és molt fàcil. Si posen Teatre Auditori de Llinars en el Google hi arriben, o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament. També s'arriba fàcil a la plataforma de venda d'entrades. Es clica sobre la imatge de la Passió i es tria el dia i ja està. 2, 3, 9, 10 d'abril a les 5 de la tarda. I jo els animaria dient-los que vinguin a sentir-se tocats per la mirada de Jesús, tocats per les paraules de Jesús. Aquesta passió té un títol molt clar, que és Veniu a mi, sí, que és de l'Evangeli de Mateu. Veniu a mi, tots aquells que estigueu cansats i afeixugats. I vol mostrar que aquesta passió és una aposta molt clara per explicar com Jesús estava al costat dels més febles de la societat. Veniu i sentiu-vos tocats per les paraules de Jesús.
Moltes gràcies, Reyes Barragán, autora i directora de la Passió del Llinars del Vallès. Que vagi molt bé, una abraçada i fins una altra.
Doncs moltes gràcies, Ignasi, de tot cor, per haver-me convidat i fins una altra.
Us expliquem també que el cardenal Joan Josep Omella ha animat tothom, començant pels bisbes, a viure especialment la convocatòria del Papa Francesc per aquest divendres, solemnitat de l'Anunciació.
Ese día nos convoca a todos los cristianos a rezar por la paz y hacerlo de una manera muy sencilla, que es la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y de Ucrania y pidiendo por la paz en el mundo. Yo os invito a que todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos, participemos en esa consagración oyendo a la iglesia, a la parroquia nuestra donde se hace la consagración, a la catedral o desde casa haciendo la oración que el Papa nos ha pedido que recemos al Inmaculado Corazón de María, porque la oración lo puede todo. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo concederé, decía el Señor. Con esa fe y con esa confianza vamos a pedir por la paz en el mundo y por Rusia y por Ucrania para que la paz allí también se establezca definitivamente.
D'altra banda, també s'ha fet públic avui el text amb la pregària del Papa per aquest divendres. Francesc dirà, entre altres coses, aquestes paraules: Mare de Déu i Nostra, nosaltres encomanem i consagrem el teu cor immaculat, les nostres persones, tota l'Església i la humanitat, de manera especial Rússia i Ucraïna. Acull aquest nostre acte que fem amb confiança i amor. Fins aquí aquesta edició Tarda sense distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat, més actualitat social i religiosa, a les 8 a Camins. Adéu-siau.